Seguim parlant de la mà, que és el nostre ecosistema. Som una illa. Aquest matí parlàvem amb la Marga Serra, portaveu de la xarxa de dones de pesca d'Eivissa i Formentera, que tot just s'acaba d'iniciar aquesta iniciativa. I proseguim amb companyia d'una autoritat pel que fa a l'ecologia i la biologia marina. I és que un estudi liderat per l'Institut de Ciències de la Mar, amb la participació d'investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques a les Balears, alerten de la mortalitat massiva de les espècies marines a la Mediterrània. Quina causa? Doncs l'augment de les temperatures. Atenent al registre realitzat pel grup d'investigació de l'IMEDEA, la temperatura de la mar, tal com anunciàvem durant les últimes setmanes, ha superat els 28 graus durant tot el mes d'agost, arribant gairebé als 30 graus. Bé, doncs, per conèixer l'abast d'aquesta situació, saludam a través del telèfon la doctora Núria Marvà Bordalba, biòloga marina, experta en ecologia marina i investigadora científica a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Marga, com estàs? Des d'on parles amb nosaltres?
Bé, sóc a Menorca, justament.
Ah, a Menorca, bé. Tenim entès, doncs, ets de Mallorca, no és així?
Sí, bé, jo sóc de Barcelona, però fa molts anys ja que sóc a Mallorca.
Vaja.
No, el meu lloc de feina és a Mallorca, sí.
Bé, idò et sents ja pràcticament mallorquina.
Sí, molt, molt integrada.
Bé, esmentàvem a l'inici d'aquesta entrevista la pujada de temperatures que s'ha produït i que heu registrat durant el mes d'agost. Bé, quin és l'estat de la qüestió respecte a aquest tema en les Illes Balears?
Bé, això que la temperatura hi vagi pujant, bé, no és una cosa nova, ja està pronosticat des de fa molts anys, però bé, ara, abans eren pronòstics i ara ja ho estem vivint. I bé, sí, un exemple doncs, ha sigut aquest seguit d'onades de calor que hem tingut enguany, ja començant des del mes de juny, que ja vam començar a tenir, i vaja, no hem parat, i això ja, el resultat d'això és bueno, que la temperatura atmosfèrica és alta, però i, això, aquestes onades de calor es noten a l'atmosfera, però també les notem al mar. I bé, això, com comentaves, bé, la temperatura del mar ja ha superat els 28 graus en diversos moments abans de l'agost, però sí, a partir de l'agost ha sigut ja, bueno, estem encara per sobre dels 28 graus i això, aquests registres no era de temperatura superficial, sinó ja era a fondària de 7-8 metres. I bé, i llavors bé, en relació amb l'estudi que has mencionat, que ha liderat l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona i en el que hem participat, doncs, bueno, que el que es veu és que bé, aquestes onades de calor estan tenint efectes bastant nefastos o bueno, dolents per bueno, una gran part d'organismes bentònics, o sigui, dels que creixen al fons del mar, i bé, que s'observen mortalitats importants amb aquests associats a les onades de calor que estem tenint. Ja, bueno, l'estudi aquest en concret miràvem un període que era del 2015 al 2019, que ha sigut una època en el que ja se'n van registrar moltes, o sigui, tots els anys pràcticament en alguna zona del Mediterrani n'hi va haver, i això, llavors, bueno, aquest estudi hem pogut analitzar bueno, de quina magnitud de mortalitat estem parlant i del lligam entre la causa, bueno, que la causa d'aquestes mortalitats estava associada en aquestes onades de calor.
Bé, quines espècies són objecte de seguiment i estudi?
Bé, això, sí, hi ha com... perquè això, en aquest estudi hi ha participat, bueno, hem participat com 33 grups de recerca de tot el Mediterrani, abarcant 11 països, llavors distribuïts tant a la conca occidental com a la conca oriental del Mediterrani. Principal, la majoria estàvem a la conca oriental, occidental, perdó. I llavors, bé, hi ha molts grups que s'estan fent, se'ls està fent seguiment, però bueno, llavors eren, doncs, des de, hi havia nidaris, que serien, bueno, gorgònies, coralls, que aquests són els que s'ha vist que tenen una afectació més important, són els que es veuen més sensibles quan hi ha aquestes onades de calor, i després seguides de, dels briozous, i després hi ha, bueno, algues roges, i bé, hi havia altres grups també de, bueno, hi havia mol·luscs, praderes submarines de Posidònia, algues brunes, i bueno, en total hi havia com vuit grans grups taxonòmics, però aquests, bueno, això, principalment eren els nidaris, els més afectats, i seguit dels briozous, i després hi ha les algues roges, i més o menys, bueno, els altres estaven amb una afectació semblant. També hi havia esponges en aquest seguiment, que també tenien afectació.
Bé, a quin rol juguen aquestes espècies en el conjunt de l'ecosistema marí?
Bueno, són espècies, moltes d'elles, que són espècies estructurals, o sigui, que formen hàbitat, que serien com bueno, el que serien el bosc a terra, no? O sigui, formen l'estructura del que és l'hàbitat, en el que després hi viuen associades moltes espècies. I després, bueno, o sigui, que són llocs, per exemple, totes aquestes gorgònies i esculls, bueno, coralls, més de fons, o les herbes, les praderes submarines o els boscos de macroalgues, doncs són llocs on hi ha, bueno, hi viuen moltes altres espècies associades, i algunes d'elles són d'interès comercial, o sigui, tenen rellevància després per la pesca. I després, per exemple, en el cas de les praderes submarines, doncs bé, són llocs, bueno, tenen moltes funcions. Un d'ells és que són llocs de captura i enterrament a molt llarg plaç, a escala de segles i milers d'anys, de carboni, o sigui, tenen un paper important a l'hora d'absorbir part del CO2, bueno, del carboni en excés que estem emetent a l'atmosfera, o sigui, que ens ajuden també a mitigar el canvi climàtic fins a cert punt. Són també, les praderes submarines són ecosistemes que protegeixen la costa, també enfront a temporals, eviten també l'erosió costanera, perquè també fixen la sorra adjacent a la platja, i llavors eviten, doncs, també que se'ns erosioni la platja, ajuden també, contribueixen a que l'aigua estigui molt més clara. En fi, tenen funcions rellevants que potser no en som conscients, però que tenim el mar que tenim gràcies a que hi ha aquests ecosistemes.
Bé, mira, també participes del projecte Antroposi, que està finançat per la iniciativa del Consell de Formentera, el Safe Posidonia Project, i que també, a més, heu tingut fons a través de crowdfunding. Parla'ns també d'aquest projecte i dels estudis que esteu realitzant i portant a terme.
Sí, aquest projecte ja ha finalitzat fa un parell d'anys, que ja va acabar. Però sí, com bé dius, va estar finançat pel Safe Posidonia Project, liderat i, bueno, organitzat pel Consell de Formentera. I en aquest projecte el que miràvem era quin impacte tenia o té, tenen els emissaris, concretament l'emissari de la Sabina, sobre la pradera de Posidònia. I bueno, allà el que vam veure és que realment sí que hi ha afectació a la zona de la bocana de l'emissari, almenys en aquesta zona. No, el que no sabem és quina extensió, o sigui, des de la bocana o el marge on hi ha la pradera, no sabem exactament fins a on, quants metres endins s'extén aquesta afectació, no? Però el que sí que vam veure era que això, que la, bueno, tant el metabolisme de la pradera, la demografia, l'estat de salut de la pradera, era pitjor a el que és el marge, comparat amb altres llocs una mica més enllà, com seria la pradera de Punta Rasa, que ho utilitzàvem com a control. La mortalitat de feixos era molt més alta a prop de la bocana, de l'emissari, en comparació a la pradera que hi havia una fondària similar a Punta Rasa.
Bé, s'estan portant a terme investigacions en altres zones de la illa, de les que tinguis coneixement?
Sí, aquí a Formentera estem, bé, crec que era des de l'any 2000 o 2001, que estem fent un seguiment anual, cada any estem visitant tres estacions que tenim col·locades, una és a Cala Torreta, una altra és a Illetes i l'altra és als Pujols, en Posidònia, i allà estem fent un seguiment de també l'estat, el balanç demogràfic de la pradera, o sigui, el balanç entre mortalitat i naixements, i bé, això ho estem seguint des de ja fa més de 20 anys. I bueno, allà també el que veiem és que hi ha fluctuacions, hi ha anys que tenim més mortalitat que altres, bastant lligada en aquests tres llocs, està bastant força lligat al que és la temperatura de l'aigua. També en aquests llocs hem aprofitat per fer quantificacions de quina quantitat de carboni hi ha enterrat en la pradera. Que bueno, és considerable. Ara no recordo exactament els valors, però bé, realment és important a Formentera i a la resta de Balears la quantitat de carboni que tenim enterrada a les praderes de Posidònia. I que bueno, vam fer una estima i a nivell de tot Balears la quantitat de carboni que hi ha a les praderes de Posidònia és com a mínim d'un ordre de magnitud semblant al que tenim en els boscos de Balears. O sigui que, que, bueno, que és un ecosistema, és important i a Balears és molt rellevant.
Bé, quins factors incideixen en la presència de carboni i en l'increment de les temperatures de la mar?
Bueno, el que és l'augment de temperatura és degut a l'escalfament global, degut a global de tot el planeta, no? De l'atmosfera, degut a l'emissió de gasos que tenen un efecte hivernacle, o sigui que fan com de pantalla i atrapen com l'escalfor, i aquestes emissions són degudes a la crema de combustibles fòssils. O sigui que és l'activitat humana a través de la crema de combustibles fòssils els que estem provocant aquest escalfament que cada vegada es va accelerant i que realment si no parem d'emetre aquests gasos, bueno, doncs continuarem anant incrementant les temperatures i cada vegada els estius aquí seran més difícils de suportar. A part de tot totes les conseqüències que tenen pels ecosistemes, eh? I, bueno, i a nivell social i socioeconòmic, en fi, ja no hi entro.
Bé, en aquest sentit, quines mesures creus que s'haurien de portar a terme per aturar aquest increment de la mortandat de les espècies a les nostres costes?
Bueno, doncs això, posar totes les polítiques que hi hagi i que es puguin implementar. I, bueno, i tant això, polítiques a nivell de les administracions i a nivell dels governs, però després també doncs, tot el que és les empreses, doncs, ens hem de posar totes les piles per fer que, en comptes d'utilitzar energies d'aquestes que provenen de la combustió de combustibles fòssils, doncs utilitzar energies renovables o energies netes que no hi hagin aquestes emissions. I després també el que és important és actuar a nivell local per evitar també que altres pertorbacions o altres impactes que causem a les persones amb les nostres activitats diàries que deteriorem aquests ecosistemes, doncs també siguin mínimes. O sigui, intentar que a nivell local la conservació d'aquests ecosistemes sigui màxima, o sigui, evitar doncs, això, els ancoratges, en el cas de les posidònies, que són les ancles d'embarcacions a sobre de la pradera, que les aigües que arriben a mar siguin el més netes possibles, perquè bueno, en el cas de la posidònia també és molt sensible a un excés de nutrients que arribi a mar, i bueno, evitar també això tot qualsevol dany mecànic directe a la pradera. Perquè és molt important intentar, o sigui, fer que, bueno, poder tenir aquests ecosistemes en la més bona salut possible, perquè també de cara a l'escalfament, a l'increment de temperatura, llavors també el fa una mica més resistent, no? Però bé, és important actuar en els dos nivells, tant a nivell de reduir gasos amb efecte hivernacle, reduir les emissions, com protegir i inclús restaurar o prendre mesures perquè es recuperin aquests ecosistemes.
Bé, com es podia gestionar aquest fondeig i reduir les emissions sobre les praderes de Posidònia amb el volum d'embarcacions que fan ús de l'espai marítim a Formentera al llarg de l'any i en concret a l'estiu? Com es podria fer?
Bé, no ho sé, això és... La cosa seria reduir el número, possiblement el número d'embarcacions que poden fondejar en aquests espais i sobretot que fondegin fora de lo que és la pradera en si, ja posant-hi morts ecològics o bueno, fent que les embarcacions fondegin a arena i possiblement, bé, si hi ha llocs amb una gran afluència d'embarcacions, possiblement s'hauria de limitar el número d'embarcacions que s'hi instal·len.
Bé, en les últimes setmanes s'anunciàvem la manca de dispositius de vigilància de la pradera de Posidònia aquí a Formentera, on l'empresa concessionària Eulen havia posat en disposició del personal de vigilància un nombre de barques inferior al que primàriament havien pactat amb l'administració. Com reps aquest tipus de notícies o des del teu punt de vista científic?
Home, doncs penso que és, bueno, que és una mala notícia, ja que bé, ja segurament el número d'embarcacions o de vigilants que estaven previstos possiblement tampoc no ja no serien suficients per controlar tota la costa, tota la línia de costa que hi ha. I per tant, si a sobre l'empresa que té la concessió encara redueix més el número, doncs també ho trobo, em sembla una molt mala notícia. I suposo que, bueno, els que han donat la concessió hauran de posar remei.
Bé, per últim, i bé, seré breu, anunciàvem ahir mateix que Formentera rebrà 2 milions d'euros per a plans de sostenibilitat turística. Bé, com hem d'invertir aquests diners?
Bé, una part possiblement hauria d'anar... Bueno, no sé, això és una... Clar, jo ho miro des del meu punt de vista, no? Però bé, una part hauria de, possiblement d'anar a millorar l'estat dels ecosistemes marins que hi ha a l'illa. Bé, la gestió aquesta de les embarcacions, com deia, seria possiblement una part. També millorar això, la qualitat de l'aigua que arriba a mar. En fi, qualsevol estratègia, bueno, actuacions que puguin millorar l'estat de bueno, per les praderes submarines, que són les que tenim més a prop de la línia de costa, i bueno, i conservar també les zones que estan en bon estat. I, bueno, i també mirar possiblement a ecosistemes que estan una mica més enllà, no tant a la, immediatament, vull dir, més enllà de les praderes de Posidònia.
Bé, doncs, amb la teva aportació, proseguim amb el programa d'avui. Moltes gràcies per participar en el dia d'avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.